El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'informe que ha publicat en les últimes hores el programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament ha tret a la llum algunes dades sobre l'erradicació del masclisme i a favor de la igualtat d'homes i dones. Segons el document, hi ha un estancament en els avenços cap a la igualtat al món i, de fet, hi ha alguns elements que són realment preocupants, com el fet que una de cada quatre persones al món creuen que està justificat que un home pegui a la seva dona. Abordem aquestes dades, però sobretot com podem revertir-les, conversant aquesta hora amb Bruna Álvarez, professora de l'Autònoma i experta en polítiques de gènere. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Les dades de l'informe posen de manifest que hi ha un estancament en els avenços cap a la igualtat arreu del món. Segurament, mirant-nos-ho fredament i si pensem gaire, segurament no són dades que sorprenguin, no? Que pensar que hi ha un estancament de la igualtat al món segurament no és una sorpresa, no?
No. De sorpresa no, perquè ja fa temps que s'està veient, doncs que hi ha com reaccions com bastant fortes en contra, no, d'aquesta idea d'equitat de gènere i de que puguem tenir doncs totes aquesta situació d'igualtat en molts aspectes entre els diferents gèneres.
Clar, segurament el que sorprèn és veure dades com que, per exemple, un 25% de la població mundial consideri que està justificat que un home pegui la seva dona.
Sí, això és bastant, bastant impactant, perquè, bueno, una cosa són les pràctiques, no?, quan les coses passen, que sempre, bueno, no?, com donem una explicació, doncs, de que a vegades passen sense com massa consciència de que passin, però quan realment es pensa de que això pot passar i es pot verbalitzar i es pot dir, no, és que jo sí que estic d'acord, no?, en que un home pugui pegar una dona, això impacta, sí.
Clar, segurament és veritat que hem d'analitzar aquestes dades tenint en compte que ens afecten arreu del món i que, per tant, no són únicament aquí a casa nostra, però igualment no deixen de ser, ostres, una mica preocupants, no?, el fet que hi hagi aquesta normalització al final de la violència, no?, i de la manca de respecte cap a un altre ésser humà.
Sí, la normalització de la violència la vivim tothom en el dia a dia, eh? O sigui, estem hi ha moltes violències normalitzades, i que ja no percebem ni com a violència i maneres de relacionar-nos, no? Des de que agafem el cotxe i no ens deixem passar, no?, en un creuament, com en la vida quotidiana, en els ambients laborals, no?, totes les denúncies, no?, d'assetjaments que estan sortint precisament a la Universitat Autònoma. O sigui, hi ha molts espais on la violència està molt normalitzada, per tant, tractem com a violència. Llavors, quan surten aquests estudis que ens posen les nostres violències, doncs com ens la confronten, doncs generen molt, molt impacte.
Uh-huh. Per tant, al final, aquí hi ha una part, no?, d'aquesta, segurament, d'anar al moll de l'os del que és el respecte, no?, dels uns als altres, segurament.
Clar, és una manera de relacionar-nos, no?, siguin, no sé, no?, totes els treballs de camp que estem fent amb temes, no?, de gènere, sexualitat a les escoles, que és la recerca que estem fent ara, veiem aquestes situacions relacionals, no?, a través, doncs, dels lavabos, per exemple, no?, doncs de que hi ha algú que es sent amb la capacitat i el poder de poder entrar als lavabos, obrir la porta si hi ha algú dintre, no? I això genera, doncs, situacions on no hi ha un espai segur, per exemple, doncs, d'anar al lavabo a les escoles. És un exemple molt petit, però això ho podem traslladar a les nostres vides quotidianes, no? O sigui, si conduïm en ciutats més o menys mitjanes o grans, quantes vegades al llarg del dia no estem en una situació d'agressivitat, perquè si no poso el morro no em deixen passar, els contextos laborals, no? Doncs aquestes relacions de cura del dia a dia, de hola, com estàs, què tal, no? O anem més per feina i exigint, o què ens estan exigint les nostres companyes de feina, els nostres companys, i com ens relacionem en el dia a dia, inclús en les relacions familiars, no? Doncs amb els fills, no? Llavors, com construïm aquestes relacions de respecte i de benestar entre les persones, no? I això és complex. Llavors, això escalat, no?, a nivell mundial, on hi ha una diferència cultural important a l'hora de construir què és violència i com es gestiona, doncs apareixen dades preocupants. I per altra banda, també fa temps que s'està dient, no, de tots aquests avanços dels feminismes i de l'equitat i de lleis que estan promovent aquesta, no, situació almenys legal, no, de reconeixement de situacions i d'igualtats que fins ara no estaven reconegudes, es deia que estava provocant tota una reacció més agressiva en contra de tot això. Llavors es pensava fa un temps que això era de dir, bueno, no, la societat ja està canviant cap a una situació d'equitat i, no, i totes aquestes reaccions ja és com l'últim intent de revertir una situació que ja és irreversible, no, que és anar caminant cap a l'equitat. Però ara sembla que no, potser no era l'últim intent de fer reviure uns valors potser més tradicionals, no, sinó que, bueno, potser ara la societat està dient una altra cosa, no? I no, bueno, no es vol aquesta equitat, no? Potser ens hauríem de plantejar des d'aquí, no? Si volem construir un món equitatiu o no.
Clar, perquè 9 de cada 10 persones, de 10 homes, en aquest cas, segueixen fent diferències entre ells i les dones i segueixen defensant que hi hagi aquestes diferències, que segurament això va una mica en la línia del que tu deies ara, no? Si hi ha realment acord per caminar cap a aquesta igualtat, no?
Sí, estem veient que acords no n'hi ha, no? O sigui, perquè ara ens estan, no, arribant com més missatges i més... o sigui, hi ha moltes veus que estan parlant ja en situacions que no estan fomentant l'equitat, no? O sigui, s'estan promovent, doncs, discursos, doncs, de què estan parlant, que determinades persones tenen menys drets que d'altres. I això ja està en l'esfera pública, no? Que fins que fa uns anys això hi havia una espècie de límit. Potser ho podies pensar, però no era difícil que algú et pogués dir que no estava d'acord en que el gènere era una construcció social o que s'havia d'anar cap a una situació d'equitat, no? Entre, bueno, homes, dones, no? I altres gèneres. I en canvi ara això no és així, no? O sigui, hi ha discursos on s'està posant de manifest, doncs, que ja s'està dient obertament que determinades persones tenen menys drets que d'altres, i aquest estudi ho demostra, no? En aquest cas és la violència acceptada cap a les dones.
Clar, també, al final, aquestes diferències... clar, en molts aspectes de la vida hi ha diferències evidents entre homes i dones, no? Però aquestes diferències, segurament el que hauríem de fer és valorar-les en positiu, no? I no veure-les com a discriminatòries. Creus que la problemàtica està aquí? Perquè és evident que hi ha diferències, no? Entre moltes maneres de pensar d'homes i dones, no? Però clar, potser el problema és com veiem o com vivim aquestes diferències o per què ens serveixen aquestes diferències?
Clar, però no és només un tema d'homes i dones, no? També hi ha diferències entre les zones rurals i la ciutat, també hi ha diferències entre les classes altes i les classes obreres, o sigui, hi ha moltes diferències de maneres de pensar, de veure el món, d'entendre el dia a dia. El que passa que les diferències, no? O no sé, no? Diferències d'orígens, de fenotip, hi ha moltíssimes diferències en el nostre dia a dia. Però la diferència, el tema és que es converteix en una desigualtat, no? O sigui, nosaltres construïm, pensem el món en categories i les ordenem, no? D'inferior a superior, no? Llavors, en aquestes categories, doncs, bueno, doncs es situen els homes, es situen les dones, es situen les persones trans, les persones no binàries en temes de gènere, però si ens anem en temes de classe, pues, raça, etc., doncs anem ordenant, no? Pues les classes obreres, les classes populars estan en una situació de més vulnerabilitat que les classes altes, etc., no? O el color de la pell, etc. Llavors, aquestes categories que són diferències o que nosaltres identifiquem aquestes diferències, estem construint desigualtats, però això sí que són construccions socials i maneres de com organitzem les societats. I aquí entra el gènere, no? I si agafem aquesta perspectiva binària del gènere, doncs hi ha, per una banda, els homes, no? Que estan els homes blancs heterosexuals, que se situen en aquesta piràmide i aquesta esfera de la jerarquia, i per altra banda, doncs hi ha les dones, persones no binàries, els infants, persones racialitzades, etc., no?
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit també, una de les coses que posa de manifest aquest informe d'aquest programa de Nacions Unides és que la meitat de la població creu que els homes són millors líders que les dones, i de fet les xifres ens diuen que actualment només un 10% dels líders són dones.
Clar, bueno, aquí s'hauria de... Jo preguntaria, no?, de dir, bueno, si es pensa que els homes són millors líders, però això com es valora, no? O sigui, hi ha molts estudis també que estan dient, per exemple, no?, que a nivell organitzacional, o sigui, que quan hi ha dones liderant empreses o liderant grups, es canvia la cultura organitzacional, no? No sempre, que això també és un altre tema que a vegades apareix, que s'acaba pensant que és una guerra d'homes i dones, no?, i que les dones són d'una determinada manera i els homes d'una altra. També hi ha dones que estan reproduint moltes vegades actituds competitives, agressives, etc, que tradicionalment s'han vinculat a un determinat tipus de masculinitat, però també al revés. També hi ha homes que no estan complint amb aquests estereotips de masculinitat. Llavors, això per una banda, i per l'altra és veure si realment aquesta idea de lideratge si s'ha mirat a la quantitat proporcional d'homes que són líders, no? O sigui, és un peix que es mossega la cua. Hi ha més homes líders perquè tenen més oportunitats o perquè es valora que poden tenir millor lideratge, no? O dones al capdavant d'empreses, o l'altre dia, fa uns mesos es va fer una trobada i deien, que les dones que estaven liderant aquestes empreses anaven com 10 anys més tard que els seus companys homes, no? Llavors, aquí hi ha tot el tema de responsabilitats de cura, tornem a aquesta organització social d'aquelles coses que tenim normalitzades i que des de moltes recerques de ciències socials s'està intentant visibilitzar, però, que no acaben d'aplicar-se o d'arribar a la societat, no?, com a coneixement científic i com a espais de debat per anar construint un món més equitatiu, no?, sinó que moltes vegades hi ha com una reacció en contra i ja està, no?, sense més argument.
Clar, perquè al final, darrere fons, aquí hi ha... Jo ahir, mentre llegia les dades d'aquest informe, pensava, ostres, clar, és un informe a nivell mundial, per tant, és evident que segurament la situació de més igualtat es viu als països del nord, no?, per dir-ho d'alguna manera, a mesura que la situació econòmica és més complexa i la situació de vulnerabilitat és més complexa, i veiem en molts casos arreu del món on les dones tenen molt pocs drets, no?, la situació encara es complica més. Clar, aquest 10% de lideratges es concentren sobretot en aquests països, en aquestes zones?
Clar, això ara s'hauria de dir a l'informe, però ara estic pensant, per exemple, en pobles indígenes, no?, i els pobles shuars, o inclús, no?, aquest accident que ha passat ara a Colòmbia i d'aquests 4 nanos que han sobreviscut a la selva, són líders indígenes, són dones que són líders indígenes, no? Llavors, hi ha tot ara, recentment he estat a Ciudad Juárez també per temes de recerca i també he estat en contacte amb les dones que són el que elles diuen governadores de les comunitats rarámuris, no? Llavors, aquests lideratges s'han tingut en compte, no s'han tingut en compte? Quina perspectiva de lideratge, no? Hem agafat lideratges d'empreses, hem agafat lideratges polítics en estats-nació, o estem agafant també, incloent en aquest informe, altres lideratges d'altres cultures, d'altres organitzacions que també estan minoritzades? S'hauria de mirar bé l'informe.
Clar, perquè si es refereix a lideratges en tant de liderar països, no?, per dir d'alguna manera, que segurament és el primer que ens vindria tots plegats al cap, no?, i pensem segurament en presidentes com la de Nova Zelanda, no?, que marxava dient que ser una dona i presidir un país com aquell doncs havia generat força tensions personals, no?, també segurament aquest àmbit de les conseqüències que per la dona implica, no?, assumir determinades responsabilitats i com la societat jutja determinades responsabilitats assumides per una dona.
Sí, perquè tot si estem parlant de lideratges polítics occidentals, no?, que amb la colonització, no?, és com es va organitzar, no?, el món, i continuem aquí, llavors estem parlant, no?, d'aquestes estructures que es construeixen des d'una perspectiva d'un home blanc occidental. Llavors, això què vol dir? Doncs, i sobretot ens situa en un context sociocultural del segle XIX, no?, aquesta idea d'estat-nació del segle XIX, hereu de la Revolució Francesa. Això què ens implica? Implica que, per exemple, totes les responsabilitats de cura, aquests homes no les tenien, però no les tenien no només per ser homes blancs, sinó per ser homes blancs d'una determinada classe social, perquè molt probablement les dones de la seva classe social tampoc tenien aquestes responsabilitats de cura perquè les estaven pagant, no? Algú les havia de fer, algú de classes socials més baixes les feia. I això, si això no ha canviat tant, no, continuem tenint aquesta crisi de les cures per un tema d'organització social del gènere, no? De qui ha de fer què en aquesta organització social. Uh-huh. Quan les dones canvien de rol, bueno, és complexa.
Clar, i en aquest sentit, amb tot això, amb aquestes dades, amb aquesta percepció social d'aquest cert retrocés del que parlàvem al principi, no? D'aquest discutir determinats discursos relacionats amb la igualtat i, per tant, d'aquest veure que no hi ha aquest acord per caminar cap a una societat realment igualitària, què es pot fer per canviar aquesta situació? On s'ha de posar l'accent i de quina manera s'ha de treballar aquesta realitat?
Bueno, jo crec que sempre es diu, no?, des de l'educació, però al final sempre s'acaba com responsabilitzant a les escoles i al sistema educatiu d'aquesta transformació del món. I realment jo crec que hi ha d'haver una implicació personal de cadascú de reflexionar sobre aquell dia a dia, no? De dir, vale, jo quines pràctiques equitatives estic promovent en el meu dia a dia i quines pràctiques de poder estic exercint i sobretot des d'on ho estic fent, no? Jo sóc un home blanc que hi ha determinades coses que tinc més fàcils o no? Jo sóc una dona blanca de classe alta que puc pagar determinades coses en comparació a altres dones potser racialitzades que no les poden pagar. En quin procés, en quin moment social i en quin estatus social jo em situo i quins privilegis estic reproduint sense pensar-los i quines violències estic exercint, no?, amb aquesta categorització. I això implica, jo crec, també una reflexió personal important que no tothom està disposada a fer, evidentment.
Clar, moltes vegades quan parlem d'educar, ho centrem, ho deies ara, directament a l'escola, no? Però hi ha una societat que també educa, no? Uns comportaments, un civisme que també pot educar en determinades realitats de cara, per exemple, als infants més petits, no?
Sí, però no només als infants més petits. També es tracta doncs, d'anar dialogant, no?, amb veïns, veïnes, familiars, no? I llavors jo intueixo, és més una intuïció, que ara quan hi ha una discrepància d'opinió, hi ha una discussió, no? Com hi ha agressiva, no hi ha un diàleg de, bueno, intentem entendre'ns, encara que sabem que no ens canviarem d'opinió, però intentem parlar des d'un argument, no? Jo crec que no hi ha gaires arguments ara, que hi ha molts crits, no?, a l'hora de voler defensar alguna idea, no? Llavors, jo crec que sí que hem d'anar com parlant d'aquestes diferències i també hi ha molta por de posar aquests debats sobre la taula, no? O sigui, sembla que no es pugui parlar de determinats temes, no? Jo què sé, ara tot aquest moviment, no?, amb l'aprovació de la llei trans i tot això, doncs això és un tema que és molt difícil parlar-ho, no? Perquè, bueno, no?, hi ha aquests discursos transodiants i llavors, clar, es perd una mica l'espai de diàleg amb això, però perquè s'està produint una vulnerabilització dels drets humans, que és el que està passant amb aquest estudi en quant a homes, dones i gènere, no? O sigui, quan una persona està dient, un home en aquest cas, no?, que està d'acord en pagar una dona, el que s'està produint és una vulnerabilització dels drets humans. Llavors, aquesta perspectiva dels drets, no?, dels drets que tenen les persones per ser persones, no?, de tot el món en teoria, no ens quadra amb les nostres pràctiques quotidianes, no?, perquè no estem considerant determinades persones com a persones amb els mateixos drets. I això ho reproduïm en el nostre dia a dia, no?, des d'aquesta posició social, no?, doncs, de persones blanques o persones racialitzades, d'homes, dones, persones no binàries, d'adults a infants, totes aquestes relacions de poder ens atreveixen constantment, tant a nivell, no?, individual com a nivell col·lectiu. Llavors, clar, tot això es va interseccionant, no? O sigui, jo potser una dona blanca en un context, no?, on tinc una situació de poder, per exemple, no?, doncs com a profe a la universitat, no?, amb els meus estudiants tinc una relació de poder, però després, no sé, en un altre àmbit, doncs no sé, ara un exemple, no?, doncs jo què sé, ara no se'm acut cap exemple, però en un altre àmbit puc no tenir una relació de poder per ser dona, per exemple, no? Jo què sé, si tinc una posició de lideratge en una empresa que totes són homes i tenen una manera determinada de fer les coses, potser allà jo no tinc una relació de poder i estic, no?, en una posició de subordinació. Llavors, la mateixa persona pot estar en diferents posicions al llarg del dia, no? O sigui, no necessàriament estem sempre en una posició de poder, no? Llavors això jo crec que convé pensar-ho com a societat i com a individus.
Clar, i sobretot aquesta part que deies de fer aflorar debats, no? De posar-los damunt la taula, de no tenir por a debatre determinades qüestions, això és el que tocaria fer? És a dir, quan hi ha realment aquest debat latent, no?, sobre aquestes igualtats i sobre aquests drets, s'han d'afrontar, s'han de parlar?
Bueno, aquí ha, això és un debat molt etern. En principi s'haurien de poder parlar. El problema és, això que et deia abans, quan l'opinió d'algú el que està vulnerabilitzant és l'existència de l'altre, no? O sigui, si jo estic parlant amb algú, no, jo m'identifico com a dona, per tant, estic parlant amb algú que està d'acord en que es pot pagar les dones, m'està dient en el fons que jo puc ser pagada, no? Llavors, la pregunta de això, aquí hi ha un diàleg possible, no? Perquè estem vulnerabilitzant a les persones, no? Llavors, aquí hi ha un diàleg possible, es pot parlar amb les persones que ja estan a priori predisposades a utilitzar la violència i la defensa com a tal. Jo crec que aquí és una, bueno, és una pregunta, i ja històricament s'ha fet moltes vegades aquesta pregunta, no? Tots els feixismes i tal, no? Si es pot parlar amb un feixista, hi ha diàleg possible, perquè en principi el feixisme no és diàleg, és violència, no?
Debat complex, eh? I que no tenim temps de seguir abordant, però si més no sí que hem volgut posar damunt la taula avui al Cafè de la Ràdio. Bruna Álvarez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.